L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, puntuals i fidels a la nostra cita diària amb la informació. Si arribats en este punt horari de la jornada, esteu sintonitzant una de les emissores municipals associades a Mute, és temps d'actualitat. L'informatiu d'avui dilluns, 9 de maig, que obrim, com és habitual i cada dia, avançant el seu contingut a ritme de titulars, temps d'informació elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a Mute, un temps que avui encetarem parlant de la Festa dels Bous, i ho farem per un triple motiu. Primerament, parlant dels ajuntaments del territori, que anuncien facilitaran un espai als animalistes o altres persones que vulguin enregistrar actes amb bous. Aquesta és la solució que divendres passat s'acordava en una reunió a la delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre entre el mateix delegat Xavier Pallarès, representants de les penyes i també dels ajuntaments per mirar de rebaixar la tensió entre partidaris i detractors dels correbous. Per la seva banda, els taurins avalen que els animalistes enregistren correbous en els espais públics habilitats a les places. D'altra banda, denuncien també que se senten criminalitzats pels mitjans de comunicació i asseguren que no hi haurà més agressions. I per últim, els animalistes que reclamen presència policial als correbous per evitar nous incidents. A banda d'aquestes qüestions relacionades amb els bous, direm també que Francesc Miró, portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Amposta, demana a l'alcalde que acceleri els tràmits per obrir el més aviat possible la residència de la gent gran. Avui destacarem també que comencen justament este mateix dilluns les votacions per escollir l'entitat que guanyarà el concurs Retornem els diners al poble que promou la CUP de Deltebre. Alcanar, Esquerra Republicana celebra assemblea de militants i acorda la renovació de la seva junta executiva local. A partir d'ara l'encapçala Manel Martí. El moviment veïnal que reclama la P7 gratuïta demanarà de reunir-se amb els líders polítics espanyols per reivindicar novament i de cara a les properes eleccions un alliberament dels peatges. I acabarem a ritme de successos destacant les 13 denúncies a mariscadors professionals per extracció il·legal de més de 3 tones de garoines a la zona del Delta de l'Ebre. La pesca furtiva i la comercialització de productes pesquers fora del circuit establert posen en perill els recursos pesquers i la continuïtat d'aquest sector professional. I com tots els dilluns, tancarem el repàs a l'actualitat fent una ullada a la jornada futbolística i els resultats dels partits disputats pels equips del territori. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un temps d'informació que de seguida comencem a desenvolupar. L'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'informatiu d'este dilluns comença tractant actualitat generada amb la Festa dels Bous per diversos temes i qüestions que tot seguit anirem desenvolupant, el primer dels quals ens porta a parlar dels alcaldes del territori que assignaran una persona de l'Ajuntament perquè acompanya els activistes animalistes o altres persones que vulguin enregistrar o fotografiar els actes amb bous. Se'ls assegurà, si ho volen, en una zona que els ajuntaments solen reservar a les places de bous per a les autoritats, pubilles, xarangues o públic en general. Situar-los en aquest espai ha estat, en principi, la solució acordada en una reunió que el passat divendres a la tarda se celebrava entre el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i alcaldes i comissions taurines de l'Ebre per acabar amb els enfrontaments i així poder rebaixar també la tensió entre pro-taurins i anti-taurins. La primera reunió de treball que, com dèiem, impulsava la delegació del govern a l'Ebre el passat divendres amb els representants dels propers municipis on hi haurà actes amb bous, Alcanar, l'Aldea i Santa Bàrbara, va servir per concretar una estratègia comuna que acabe amb els enfrontaments que s'han produït en aquest inici de campanya taurina al territori entre detractors i defensors de la festa. Pallarès en remarca la gran disposició dels alcaldes i les penyes per rebaixar la tensió generada en les últimes setmanes i trobar una solució, solució que en principi s'ha concretat amb un protocol que oferiran els consistoris als activistes o altres persones que vulguin gravar o fotografiar actes amb bous. Tot i que això, evidentment, només serveix per a la modalitat a la plaça o els bous embolats que es fan dins d'aquests recintes que s'instal·len expressament per festes de bous, els activistes, la premsa o qui vulgui anar a fer enregistraments es podrà posar en contacte amb l'Ajuntament de Torn i se'ls assignarà un espai a la zona que tenen els consistoris. Xavier Pallarès detallava quina ha estat aquesta solució acordada amb ajuntaments i taurins per tal que els animalistes puguen enregistrar els actes amb bous. L'escoltem.
Bàsicament que si la gent d'Ànima Naturis, la premsa, qui sigui, vol anar a gravar un acte, evidentment estan tot el seu dret d'anar a gravar, se posaran en contacte en l'Ajuntament, que és l'últim responsable o màxim responsable de qualsevol acte taurí, i se'ls assignarà un espai. Ells lo respectaran o no el respectaran, perquè en definitiva, o vostès com a premsa, diuen, no, escolta, és que el lloc que es fica a l'Ajuntament no m'agrada perquè vull gravar un altre lloc, doncs bueno, això és responsabilitat de cadascú, però evidentment se'ls hi posarà una persona per part de l'Ajuntament per a que els digui, escolta, doncs mira, el seu espai és normalment serà el lloc on se posa l'Ajuntament, les pubilles o la banda de música.
Xavier Pallarès creu que les mesures de seguretat continuaran sent les mateixes que considera el Departament d'Interior i rebutja la presència d'antiavalots a les festes.
Bé, nosaltres sempre hem dit que el tema dels Mossos o la presència policial en un acte de festa, perquè això és una festivitat, els bous és una festa, és una convivència de la gent amb els animals, i per tant entenem que començar un espectacle taurí en Mossos o en antiavalots, això evidentment ni als que volen bous els agrada ni als que no volen bous tampoc, i per tant els Mossos fan la seva feina, Interior és conscient de la situació que han viscut, i per tant Interior continuarà posant les mesures que està posant i que fins ara ens han donat resultat, perquè de fet els Mossos este dia Mas de Barberans estaven els Mossos, no físicament dintre de la plaça, però sí que estaven a l'accés de la plaça.
Pallarès va voler recordar també divendres que la llei dels correbous es complix i així ho corroboren les poques denúncies que tiren endavant o acaben en sanció. És perquè les coses, diu ell, es fan bé i hi ha un cert malestar perquè sempre s'està posant tot sota sospita i després de sancions n'hi acaben havent molt poques. Dels 214 actes amb bous de l'any passat, el 2015, es van presentar un total de 10 denúncies, només dues van tirar endavant. Pallarès també lamentava la imatge que s'ha projectat del territori a partir dels fets del Mas de Barberans. Aquesta, diu, no és la imatge de la gent de les Terres de l'Ebre. No volem projectar aquesta imatge. En canvi, la criminalització per la celebració de festes amb bous continua i s'està estenent fora del Mas de Barberans, on, com dies enrere ja va denunciar el seu alcalde, Josep Maria Lleixà, no han parat de rebre correus electrònics i trucades amb insults i amenaces. També, sembla ser, s'està començant a patir aquest mateix i assetjament a l'Ajuntament d'Alcanar, on a partir del proper cap de setmana comencen les festes de maig. Les festes dels bous és el següent municipi amb actes taurins. És un degoteig constant de correus insistents i que per la seva quantia cansen. Qui això lamenta és la regidora de festes a l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Fischer.
Jo no te puc dir que sigui un atac amenaçador, però sí que és un degoteig constant de correus insistents i que la veritat, doncs, bueno, per la quantia dels correus, doncs, no te diré que molesten, però que sí que cansen una mica.
Eren les paraules de Mercè Fischer. Divendres a la tarda, un cop celebrada aquesta reunió a la delegació del govern, l'endemà, dissabte al matí, l'agrupació de penyes taurines de les Terres de l'Ebre va reunir també més d'un centenar de membres per tranquil·litzar els ànims en un acte celebrat a Santa Bàrbara. Durant la reunió, els aficionats van avalar la presència d'animalistes a les places de bous si se situen en els espais habilitats per autoritats i públic en general que els ajuntaments del territori facilitaran els activistes. En aquesta trobada, com dèiem, amb un centenar de membres de penyes taurines, els taurins van denunciar que se senten criminalitzats pels mitjans de comunicació, també asseguren que no hi haurà més agressions i lamenten que l'incident del Mas de Barberans ha perjudicat la festa. Durant la reunió, a porta tancada, es van exposar els acords als quals van arribar el dia anterior els alcaldes amb el delegat del govern i els taurins. Un cop acabada l'assemblea, Ximo Martí, el president de l'agrupació de penyes, especificava que l'espai que es facilitarà és un espai ja existent, reservat a autoritats i públic en general, i que no està creat expressament per als animalistes. Segons el president de l'agrupació de penyes taurines de l'Ebre, Ximo Martí, diu que habilitar espais creats expressament per als animalistes agreujaria l'atenció. Ximo Martí.
és que encara seria pitjor. Ficar un lloc determinat i dir allí estan els animalistes és encara pitjor. Per tant, a tots els ajuntaments hi ha llocs públics, a totes les places de bous ajuntaments fica llocs públics i són en aquests llocs on s'ha de ficar ells, la premsa i tota aquella persona que vulgui gravar i no es vulgui ficar, doncs vagi a la plaça.
Ximo Martí també reconeix que no cal, de moment, augmentar la vigilància policial a les places.
Amb la policia, no, les Mossos d'Esquadra no han d'estar a cap recinte, no han estat mai, tampoc no tenen per què estar ara. Hi ha altres prioritats, perquè això és un cas puntual el que va passar al Mas de Barberans. És bo que estiguin voltant pels llocs, per les places de bous per si passa alguna cosa, però no és bo que estiguin dins.
Així mateix, Ximo Martí reconeixia també que creu que no tornaran a repetir-se incidents com els del Mas de Barberans.
No anem a pensar en que hi haurà futures agressions perquè estem supersegurs que no passarà res més. És un cas puntual, la festa dels bous fa més de 800 anys que va, i hi ha hagut dos casos puntuals. Per tant, ara dir que anem a preveure que hi haurà més casos, jo no seria tan agosat de poder-ho dir.
I tanquem este primer bloc informatiu parlant justament de les associacions Ànima Naturalis i l'Associació contra la Tortura i el Maltractament Animal, Actima. Totes dues han reclamat que hi hagi més presència policial als correbous per així evitar incidents com els del Mas de Barberans. Els animalistes han rebutjat d'aquesta manera l'acord que divendres es tancava en la reunió entre els alcaldes del territori, taurins i el delegat del govern a l'Ebre, on van apuntar, tal com anteriorment comentàvem, que es facilitaria un espai públic als animalistes des d'on poder gravar. Segons Actima, els animalistes no acataran una submissió presumptament dictatorial del govern d'obligar a gravar els correbous des d'on se'ls indique. En un comunicat, Actima explica que els espectacles són públics i per això qualsevol ciutadà, sigui animalista o no, té dret a triar el lloc que vulgui per treure imatges sense ser identificat ni fiscalitzat per ningú. D'altra banda, apunten que els organitzadors s'han de cenyir a les funcions que designa la llei 34/2010 de regulació de les festes tradicionals amb bous, on s'especifica que han de vetllar per l'ordre i la seguretat dels participants. Amb tot, recorden que són només els Mossos d'Esquadra qui poden obligar qualsevol dels participants a identificar-se. En el mateix comunicat, Actima apunta també que no es pot arribar a un acord sense que estigui consensuat amb la part interessada en gravar i prendre imatges per comprovar si es complix la llei i que per aquest motiu els activistes han de tenir la llibertat de moure's segons creguen convenient.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a Amposta perquè el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de la capital del Montsià, Francesc Miró, ha demanat a l'alcalde de la ciutat que accelere els tràmits per obrir el més aviat possible la residència de la gent gran i alliberar així d'altres edificis municipals, evitant el pagament de lloguers. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El portaveu del Partit dels Socialistes de l'Ajuntament d'Amposta, Francesc Miró, ha respost a unes paraules de l'alcalde de la localitat demanant responsabilitat als polítics municipals a l'hora de fer declaracions als mitjans. Miró ha demanat a l'alcalde que tingui també ell la responsabilitat de posar-se a treballar per obrir la residència de la gent gran i alliberar així d'altres edificis de propietat i evitar lloguers, a la vegada que demana que es faci realitat la moció que es va demanar en el ple de novembre sobre un informe dels lloguers municipals. L'escoltem.
Per tant, aquesta responsabilitat que demana els polítics, el que ha de fer és aplicar-se-la ell mateix i complir amb els acords del ple. El que sí és evident, i així ho reconeix en el mateix programa, és que la paralització de la posada en marxa de la nova residència, que ja fa un any que està acabada, fa que un local, com és el del centre de dia, no pugui ser utilitzat per altres finalitats, com diu ell, i així poder alliberar un altre local dels molts que estem pagant lloguer. Així és que el que ha de fer és posar-se a treballar i que posi en marxa la nova residència.
Francesc Miró demana a l'alcalde una vegada més que es faci efectiva aquesta moció que al mes de novembre es va demanar i que encara no s'ha fet realitat.
Gràcies, Manel. Encara parlant de qüestions que afecten la política municipal, anem ara cap a Deltebre, perquè avui comencen les votacions per escollir l'entitat que guanyarà el concurs Retornem els diners al poble, que promou la CUP de Deltebre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El CUP Deltebre convocava el passat mes d'abril un concurs adreçat a les associacions amb un àmbit de treball local amb l'objectiu de retornar els diners que la regidora Diana Santiago cobra per assistència als plens municipals. Els destinataris d'aquests diners són les associacions sense ànim de lucre que tinguin previst o hagin dut a terme projectes o iniciatives d'àmbit social i o solidari, cultural o de lluita enfocats al municipi durant aquest curs 2015-2016. El concurs enguany té una dotació de 800 euros corresponents als 6 mesos d'assistència als plens. Durant la campanya electoral i d'acord amb el seu codi ètic, la CUP ja va informar que no cobraria per assistència als plens, tal i com subratlla Carme Abril.
Esta campanya ja va surt des que vam iniciar la pròpia campanya electoral, quan ens vam presentar les eleccions, ja que la regidora, la que va sortir, no, Diana Santiago, no volia cobrar els diners públics per assistència als plens municipals. Llavors vam dir, bueno, doncs estos diners d'alguna manera els volíem tornar a la gent perquè són diners públics i són diners de la gent d'aquí de Deltebre. I vam decidir fer-ho a través d'un concurs adreçat a les associacions del poble que hi volguessin participar. És a dir, són associacions que tenen el seu àmbit de treball a Deltebre, han de ser uns projectes els que es presenten que tinguin en compte, doncs, un part del codi ètic de la CUP, no? Doncs el respecte a les persones i als animals, al feminisme, a l'educació, és a dir, projectes que siguin creatius i que impulsen d'alguna manera aquestes associacions que sempre els van bé uns diners. No?
La selecció inicial dels projectes l'ha fet un jurat integrat per persones de Deltebre vinculades a diferents àmbits. Ara el jurat ha triat 3 treballs i a partir d'avui són els veïns i veïnes majors de 16 anys els que escolliran el treball guanyador. La votació es farà presencialment fins a l'11 de juny. L'endemà, el dia 13, es farà públicament l'obertura de l'urna i l'entrega del premi. Si voleu consultar els treballs finalistes del concurs Retornem els diners al poble, podeu consultar el Facebook, el Twitter o la pàgina web de la CUP Deltebre.
Gràcies, Lluïsa. I encara en clau política i municipalista, avui hem de parlar també d'Esquerra Republicana d'Alcanar, que el passat divendres, dia 29 d'abril, es celebrava una assemblea de militants, simpatitzants i amics que tenia com a principal objectiu la renovació de l'executiva. Una renovació que en este cas es va fer efectiva amb la presentació d'una única candidatura encapçalada per Josep Manel Martí Montesinos, que substitueix en la presidència Josep Maria Sancho Subirats. Manel Martí explicava als nostres micròfons quin és el resultat, quina és la composició de la nova executiva local d'Esquerra a Alcanar. L'escoltem.
Bueno, la junta directiva formo, bueno, com diria jo, el Carcelo, que ocupo l'àrea de presidència i comunicació. En l'organització de finances tenim a Miquel Sancho Matamoros. En dona i acció social, a la Josefa Caballé Barrera. En política municipal i portaveu del grup municipal és Jordi Montfort. En economia productiva tenim a Joaquim Subirats Badoc. Joventut i representant de les GERC, Alan Hachi de Fibla. I com a vocal, Andreu Sancho Beltrán. Això és l'executiva. El que passa és que nosaltres hem volgut fer un pas més i hem creat també un consell polític que està format per l'executiva i per altra gent que no són militants però que sí que volen participar en aquest projecte que portem tant a nivell local com a nivell nacional. No? En aquest consell polític, que és un consell més ampli, està format també per la Cristina Pla, que porta el tema d'entitats i moviments socials, per Marxa Valera i Soni Sancho, que s'encarreguen també de l'àrea de joventut, per Xavi Barrera, que portarà les àrees d'educació i cultura, la Maribel Selma, que porta la sanitat i les cases, el Xavi Almesto, Alcanar Platja, i finalment Joan Josep Sancho, en formació i relacions amb altres forces polítiques, i també la Mari Carmen Gascó, en els temes de logística.
Manel Martí, en la seva intervenció en el transcurs d'aquesta assemblea, va voler agrair la feina feta per l'anterior presidència i executiva que havia portat el partit a assolir els millors resultats de la seva història a Alcanar, amb l'assoliment de la primera majoria absoluta a les eleccions municipals i també la primera victòria d'Esquerra en unes eleccions al Parlament espanyol. Martí, que va ser escollit per unanimitat, cal recordar, ha estat regidor durant les dues últimes legislatures, durant els dos últims mandats, a l'Ajuntament d'Alcanar. A les passades eleccions municipals, les del maig de l'any passat, Martí tancava la llista republicana.
Informatiu Emute.
Seguim ara parlant del moviment veïnal que defensa la gratuïtat de l'autopista AP7 al seu pas pel nostre territori com a solució per al col·lapse circulatori i l'alta sinistralitat que viu la Nacional 340. El moviment veïnal demanarà de reunir-se amb els líders polítics espanyols per reivindicar, novament, i de cara a les properes eleccions estatals, un alliberament dels peatges. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Els veïns de la Nacional 340 creuen que les noves eleccions poden ser una oportunitat per aconseguir la gratuïtat de l'autopista AP7, ja que s'obrirà una nova etapa de negociacions en què els partits polítics s'hauran de posicionar i deixar clar quines són aquelles infraestructures que volen per al territori i per al seu progrés. Així ho explicava un dels portaveus de la plataforma, Àngel Porres.
Entrarem, suposo, en una època bonica de negociacions. Ara venen el que són les eleccions a nivell estatal. Suposem que cada partit s'anirà expressant en quina posició està i quin tipus d'infraestructures vol per al territori. Seria important i serà important sentir la veu de tots els que es presenten, més que res de la gent que es presenta per Tarragona, per a saber l'aposta que estan fent.
Properament la plataforma es podria reunir amb candidats com el de Podemos, Pablo Iglesias, i també demanar reunir-se amb Pedro Sánchez i Mariano Rajoy. De totes maneres, no tenen gaire clar quines seran les converses que podran establir en els partits catalans, ja que asseguren que aquests tenen força interessos lligats amb entitats com la Caixa o Abertis. El portaveu ha demanat que no estan demanant cap nova infraestructura, sinó solament salvavides, i en aquest sentit esperen que el 2019 no es renovi la concessió de l'autopista AP7.
Gràcies, Manel. Seguim ara llegint la nota de premsa que ens han fet arribar els Mossos d'Esquadra en el marc del control en l'extracció de garotes al litoral tarragoní. Inspectors de pesca de la Generalitat, en col·laboració amb els agents del cos dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre, van denunciar l'extracció il·legal de més de 3.500 quilos d'aquesta espècie a les costes de la zona del Delta. Actualment, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació només té atorgades 3 llicències professionals d'extracció a mariscadors de l'Ametlla i l'Ampolla. És per això que els agents actuants van detectar la presència de grans quantitats de garotes venudes en altres indrets on no hi ha cap mariscador professional autoritzat i que, a més, no constaven com a declarades a la Generalitat de Catalunya. Els productes de la pesca, en ser comercialitzats per primer cop, queden registrats mitjançant uns fitxers electrònics anomenats notes de venda, que alhora són enviats a la Generalitat de Catalunya per a que tingui coneixement de l'estat dels recursos naturals i pugui gestionar la pesca amb dades objectives. L'actuació va finalitzar amb 13 denúncies a mariscadors professionals de la zona per haver extret garotes sense disposar de la llicència específica, unes denúncies que han estat trameses als Serveis Territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre per a que s'iniciï l'expedient corresponent per infracció greu a la Llei Catalana de Pesca. La campanya de recollida de garoines porta associat un seguiment anual de l'estat de les poblacions i el nombre de permisos especials està vinculat al resultat del seguiment i, per tant, a l'estat dels recursos. La gestió pesquera s'ha de basar sempre en dades que ens permeten de garantir el bon estat de les poblacions. La pesca furtiva o la comercialització dels productes pesquers fora dels circuits establerts posen en perill els recursos pesquers i la pròpia rendibilitat i continuïtat del sector pesquer professional.
Música, espectacles, gastronomia, oficis, història. Arriba la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 13 al 15, la capital del Montsià es tornarà a submergir en la vida de principis del segle XX. Milers de persones ompliran els carrers per reviure l'època en què va esdevenir ciutat. Festa del Mercat a la plaça. Tradicions i cultura branques a Amposta.
La cuina típica del territori arriba del Tebre de la mà de Mescla, la mostra gastronòmica de les Terres de l'Ebre. Gaudeix d'una experiència única els dies 20, 21 i 22 de maig a l'espai Ebre Terra de Deltebre. Per més informació, a mescla.cat.
Del 13 al 21 de maig, festes de Sant Isidre a Alcanar. Diumenge, dia 15, concert de Blaumut. Podrem gaudir de la seva singular fusió de folk, música clàssica i cançó d'autor. Venda d'entrades anticipades a 8 euros. El Forn de Marià, la Cafe, punt de trobada i la Volta. Venda a taquilla, 10 euros. Concert de Blaumut a Alcanar. Diumenge, dia 15, a les 12:30 de la nit, al Centre Cívic. De moment, seurem aquí.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat, com tots els dilluns, temps també per repassar la jornada futbolística del cap de setmana pel que fa als equips del territori. Comencem, com sempre, fixant-nos en la categoria més alta on tenim representació. El grup català de la tercera divisió, on milita l'Ascó, l'equip de la Ribera d'Ebre, que en aquesta jornada s'acomiadava del seu públic, de la seva afició, jugava l'últim partit a casa, un partit en què l'Ascó s'enfrontava al Cerdanyola i que va acabar amb repartiment de punts, 1-1, un puntet per als de la Ribera, que amb la salvació assegurada, després d'aquesta jornada, la 37a del campionat, la penúltima, ocupa l'11è lloc de la classificació amb 48 punts. L'Ascó acabarà el campionat desplaçant-se al camp del Morell, derbi de rivalitat provincial per a un equip que ja, d'altra banda, cal dir-ho també, està descendit. Anem a la primera catalana i jornada molt negativa per als interessos dels equips ebrencs. L'Amposta, jugant com a local, caia derrotat per 0-2 davant del Balaguer. La Rapitenca, que encara no té assegurada la salvació, també perdia 3-0 al camp del Sant Boià, i jugant com a local el Jesús i Maria, el tercer dels equips del nostre territori que milita en aquesta categoria, també caia derrotat 3-4, com dèiem, jugant a casa davant del Viladecans. Eren els resultats de la 31a jornada de Lliga en este grup de la primera catalana, on també van jugar i van haver els següents resultats: el Vilanova 1, Vistalegre 2, Terrassa 2, Torredembarra 1, Redis 3, Sant Ildefons 1, Vilaseca 0, Lleida 0, Castelldefels 2, Suborense 0 i el Catllà 0, Igualada 7. A la classificació és líder el Castelldefels amb 64 punts, el Jesús i Maria és 9è amb 48, la Rapitenca 12a amb 38 punts i, com dèiem, encara amb la salvació no assegurada, mentre que l'Amposta és 16è amb 24 punts. A la segona catalana, grup secs, també es disputava la 31a jornada de campionat i en este grup els resultats van ser els següents: la Cava 5, la Canonja 2, Catalònia 1, Torreforta 0, Hospitalet de l'Infant 6, Camarles 5, Roda de Barà 2, Alcanar 0, Cambrils 1, Remolins Vítem 0, Valls 3, Godall 0, Ulldecona 2, Racing Bonavista 2, Tortosa 2, La Riera 0 i Gandesa 3, L'Ampolla 1. És líder el Cambrils amb 70 punts, seguit del Valls amb 68. Anem a la tercera catalana, grup primer, 31a jornada de Lliga i els resultats en este grup: Santa Bàrbara 4, Vilalba 2, Jesús i Maria 3, Deltebre 2, Corbera 6, Campredó 2, Roquetenc 2, Móra la Nova 2, Flix 2, Ginestar 0, Perelló 0, L'Ametlla 0, Olímpic Móra d'Ebre 2, La Sénia 3, Batea 4, Aldeana 3 i Escobé 2, Horta de Sant Joan 1. El Batea és líder amb 71 punts, seguit del Flix amb 58.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El temps avui es mantindrà gris, tapat, amb pluges que poden caure en qualsevol moment del dia. Hi ha llocs on hi ha hagut precipitacions que han estat abundants. Per exemple, cap al Pirineu Occidental, 39 litres es pot, 25 litres a la Torre de Cabdella, 37 litres al Port del Comte. Són les precipitacions més destacables que han caigut durant el dia d'avui, les més abundants, concentrades sempre a la meitat oest i a la meitat nord del país. Hi haurà llocs del Pirineu on avui poden acumular-se més de 50 fins a 70 litres per metre quadrat, i tot plegat a causa d'aquesta borrasca que està centrada aquí a l'oest de la península i ens va impulsant totes aquestes branques d'inestabilitat, branques de núvols. Ara mateix en tenim una sobre, per tant el cel és tapat i es mantindrà així encara tot el dia. I les pluges, que aquesta matinada han començat caient a les comarques de Tarragona, de Lleida, han estat aquí més persistents, més abundants, i a poc, en les últimes hores, fins a mig matí, s'havien anat escampant a molts altres llocs. Així doncs, al matí continuarà així, amb pluges, amb cel tapat a tot arreu, precipitacions més abundants a la meitat oest del país, i de cara a la tarda no canvia gaire la cosa, potser s'obre alguna tímida clariana, però en conjunt el cel continuarà tapat i amb unes temperatures que no pujaran gaire. Al País Valencià també s'esperen precipitacions, fins i tot alguna tempesta. A l'arxipèlag Balear, en canvi, hi haurà molts núvols, però menys pluja, alguns ruixadets febles. I de cara a aquests pròxims dies, esperem demà un dia de treva. S'obriran clarianes, però a la tarda tornarà a caure alguns ruixets, sobretot cap a l'extrem nord del país. I dimecres en tornem i torna a arribar una altra branca d'aquestes d'inestabilitat que farà que augmenti la probabilitat de pluja. I sembla que de la resta de setmana el temps continuarà insegur fins dissabte.
Com cada dia, mirant cap al cel, dedicant un raconet del nostre temps a la previsió meteorològica, així arribem també avui dilluns, 9 de maig de 2016, a l'hora de posar el punt i final en este repàs a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui dilluns, que també ha tingut el control i coordinació dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornem. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.